Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego. Impulsa Regidoria d'Igualtat, Ajuntament de Pego.
Algú volia dir, germana, neta, no, la filla, cosina, amiga i pilar, que tothom et mira, que tothom estima, i em ve repetit, i em perdonaràs. Tu que cuides cada nota del compàs i que camines sense por pel pentagrama i que fas que tots vulguem formar part de la teva sinfonia.
Benvinguts i benvingudes a Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per descobrir nous talents de Pego, dones que aporten saviesa, imprimixen ritmes i mirades variades a la societat que ens acull i que ens nodreixen amb les seues experiències vitals i laborals. La jove pegolina, Victòria Sastre, es defineix com a nutricionista apassionada per una alimentació realista, conscient i sense extrems. És graduada en nutrició humana i dietètica per la Universitat de València i també ha realitzat el màster Nutrició Clínica a la Universitat Complutense de Madrid. Des de maig de 2025 la podem trobar a Instagram, un perfil professional que té com a objectiu acostar el coneixement científic de forma senzilla i comprensible per a tot el món. Un objectiu que ha fet extensible el contingut de la segona edició de la revista Les Sorts Púrpures, en este cas abordant nutrició i maternitat. Bon dia, Victòria.
Bon dia, què tal?
Molt bé, amb ganes de saber més de tu. I en primer lloc, m'agradaria saber, perquè aquestes coses sempre em creen curiositat, com és que t'apassiona tant la nutrició i tot el que comporta?
Sincerament, la veritat és que jo vaig acabar segon de batxillerat i no tenia ni idea de lo que volia fer. I sí que és veritat que sempre m'agrada més la rama de la sanitat i tal, però des de les opcions més típiques o que igual coneixem de forma més típica, com és enfermeria, medicina, etc., no em cridaven tant l'atenció. Entonces va ser pues, bueno, quan vaig trobar-lo de nutrició i buscant diverses carreres i trobava que podria agradar-me. I així n'ha sigut, la veritat. Vaig entrar i bueno, la veritat és que la nutrició... De normal sempre coneixem la nutrició clínica quan anem a les consultes dels nutricionistes, etc. Però la veritat és que a nivell d'eixies professionals té un camp molt gran, ¿vale? Entonces, bueno, poquet a poquet anar sabent, sobretot agarrant coneixements de nutrició i sabent que també pues, al final podia triar i dedicar-me a diverses coses dins de la mateixa professió, pues, és una cosa que també m'agradava molt, la veritat.
Uh-huh. Que t'obria un ventall ampli, sí. No? De possibilitats. Durant els anys d'estudi, se t'han caigut alguns mites i has descobert secrets que desconeixies?
Totalment, totalment. Damunt vam tindre la mala sort de ser la primera promoció un poc de començar el primer de carrera en el Covid. Uh-huh. Bueno, a nivell un poc de personal, pues sí que va ser important i bueno, això també va afectar-nos un poc al tema acadèmic, perquè és veritat que aquest any pues, a nivell de coneixements no anàvem tant a classe, doncs al final era un poc més difícil començar en l'hàbit d'estudiar a la universitat i a més anar ahí consolidant coneixements, però sí que és veritat que després a lo llarg de la carrera, sobretot en els últims anys, s'han caigut molts mites. A més, és veritat que en la meva professió hi ha molt d'intrusisme, sobretot en redes socials, i sí que ahí poquet a poquet anar descobrint la veritat una miqueta de lo que és l'alimentació i l'impacte que realment té en nosaltres m'agrada també molt de la carrera.
Uh-huh. Perquè quan parlem de nutrició, clar, ahí hi ha intrusisme, com has comentat, però també ens agradaria o m'agradaria que ens tragueres de dubtes, no? Quina diferència hi ha entre nutricionista i dietista? Perquè tot i que els dos perfils treballen al voltant de l'alimentació, és cert que no són exactament el mateix.
El nutricionista s'obté a través del grau i el dietista sí que és a través d'un mòdul o d'un cicle formatiu. És veritat que a nivell d'elaborar menús, elaborar dietes, més o menys pues, podem tindre la mateixa feina, ¿vale? Però a nivell d'altres eixides professionals, la nutrició abarca molts més aspectes que els dietistes. Vale. Dins del grau de nutrició, pues és veritat que és cert que sempre solem conèixer lo típic com estem parlant de nutrició clínica, però podem dedicar-nos a moltes altres coses, com és el cas de la indústria, en tècnics de qualitats, com és el cas també d'hospitals, vale? Entonces, és veritat que en el mòdul de dietista això es limita un poc més i a més els nutricionistes som els únics en comparació als dietistes que ens podem col·legiar i després tu pots firmar dietes, pots firmar menús, pots firmar informes mèdics, pots firmar informes per a residències de majors o per a guarderies i en aquest aspecte pues, els dietistes no tenen aquesta possibilitat.
Mm-hmm. Podem dir que la nutricionista en aquest cas abraça més àmpliament l'enfocament alimentari i que el seu coneixement abraça el que és la dietètica i l'impacte de l'alimentació en la salut individual i social, permetent liderar iniciatives de salut pública i en diversos entorns corporatius, com comentaves. Expliques en les teves publicacions que la nutrició, i ho estàs dient ara, va molt més enllà de dietes o menjar sa, que és una ciència complexa, clau en la prevenció i el tractament de malalties i un pilar fonamental dins de la sanitat. Això és veritat, però també ho és que vivim en una societat on la imatge encara és allò de el que ven. Per dir-ho d'alguna manera, i especialment les dones es veuen com forçades a estar normalment molt primes, no?, per a complir amb els cànons de bellesa, no sabem exactament quins, però els estàndards, cànons que continuen molt presents a les xarxes socials, a les passarel·les de moda i que provoquen molts desajustos alimentaris. Per què, segons tu, és important menjar bé i no obsessionar-se amb això, amb estar prima?
Principalment per lo que estàvem parlant de que la veritat és que gràcies a tots els professionals que hi ha ara, vale, l'alimentació i la nutrició jo penso que està cobrant un altre sentit molt més important en l'aspecte de la medicina preventiva. I bueno, a nivell de també intrusisme i un poc pues, aquesta pressió que hi ha sobretot cap a les dones en quant a imatge i en quant a físic, és una de les nostres feines, vale, intentar desmitificar tots aquests mites que igual han anat adquirint al llarg de la seva vida perquè han vist en la tele, han vist en les redes socials, etc. I intentar millorar aquesta relació en el menjar de les persones i al final entendre que el menjar és completament necessari per a tindre energia, per a jo poder dur les meves activitats normals en el meu dia a dia, vale, i que no siga una obsessió, vale, i que em limiti al final i em dificulte una miqueta pues, bueno, el meu estil de vida i que al final també m'afecta a nivell de relacions professionals, laborals, d'amistat, intentar anar millorant sempre pues, aquesta relació amb el menjar i no veure-ho com a un enemic, sinó veure-ho com a una ferramenta que necessitem diàriament per a viure i per a sobreviure, bàsicament.
Mm-hmm. És cert, perquè si no estem ben nodrides, malament anem. I en el cas contrari, el Fons de l'ONU per a la Infància ha alertat que per primera vegada la xicalla obesa supera la que té baix pes per culpa del menjar que es diu menjar fem. Actualment, un de cada 10 xiquets i xiquetes en el món viu amb obesitat, una xifra que ha triplicat la de l'any 2000, quan només era el 3%. Per tant, l'obesitat infantil ha marcat un rècord mundial amb 188 milions de xiquets, xiquetes i adolescents entre 5 i 19 anys vivint amb aquesta condició. Davant d'aquesta realitat, UNICEF ha fet una crida a prendre mesures urgents contra aquest tipus de menjar de baixa qualitat i els productes ultraprocessats causants d'aquest problema de salut. Com afecta l'obesitat en aquestes edats, entre 5 i 19 anys, i segons el teu parer, quina és la dieta ideal per a xiquets, xiquetes, per a adolescents, en una etapa que és molt important, no?, de cara al seu creixement?
Jo sempre penso que l'alimentació en els més menuts és un poc complicada, ¿vale? Perquè és important que siga el més variat i el més equilibrat possible, però també hem que tindre en compte que al final són més menuts i que estan en una etapa de creixement i que van a necessitar tenir uns requeriments especials i diferents als dels adults, ¿vale? I als dels joves. És veritat que la seva forma de metabolitzar grasses, de metabolitzar hidrats és molt diferent a la nostra, ¿vale? Aleshores podríem a lo millor parlar de no, intentar que sempre mengen fruta i verdura, proteïna i que, pues, que mengen també hidratos de carbono més complexes, que tinguin més quantitat de fibra. Al final també tenim que tindre en compte que són xiquets, ¿vale? Que igual hi ha moltes coses que no els agraden, i a banda de la dieta a nivell alimentari i l'impacte que pugui tindre a nivell de salut en el seu organisme, és important també en aquestes edats treballar molt bé la relació amb el menjar, ¿vale? Al final ni prohibir ni llevar ningun tipus d'aliment, el que va fer al final és generar-los més estrès i que cada volta siga més complicat i empitjora aquesta relació que poden tindre el menjar. Entonces, de base, que mengen lo suficient per a que tinguin energia, perquè estan en una etapa en la que necessiten molta energia, cremen molt, són molt actius, juguen molt, entonces necessiten tindre aquesta energia per part de l'alimentació i també millorar la seva relació en el menjar, intentant que siga una dieta o una alimentació el més variada possible i sense ni prohibir ni llevar aliments ni molt menys, que al final els genere pues, eixa sensació d'estrès i que a lo millor li agarren pues, eixa mania al menjar i que ho veguen més com un enemic que com una ferramenta, que és el que parlàvem antes.
Uh-huh. Em ve a la ment, no? Allò que de vegades veiem o escoltem d'intentar fer menús divertits per a sí. ells i elles, no? Com emmascarar en certa manera certs aliments. Clar. Que d'entrada no els agraden pel color, no sé si realment pel gust, i intentar doncs, combinar-los en altres que els agraden i que els apassionen, no?
La veritat és que hi ha moltes iniciatives que s'estan ara portant a terme en moltes escoles, instituts, etc., que és pues, fer los tallers als xiquets d'aquesta forma, d'una forma que siga divertida, que siga atractiva, que vulguin, que tinguin ganes de provar-ho, però intentant pues, introduint aquests certs aliments que a voltes en aquestes etapes de la vida no els apetis tan menjant, com fruites, verdures, etc., i que ells al final veuen que és una cosa que poden menjar també de forma que ho puguin incluir en, de forma diària, ¿vale? En la seva rutina, i que no té per què ser avorrit menjar verdura.
Però és curiós perquè és veritat que les verdures i sobretot les fruites tenen uns colors com molt vius, no? I a ells i a elles els agraden aixòs colors vius, cridaners, no? Aleshores, és com una contradicció.
Jo penso que en aquest aspecte entra un poc més el cuinat. També és veritat que quan són menuts, tots els productes que podem trobar a supermercats que van destinats sobretot per als més menuts tenen formes superatractives, tenen colors superatractius i de normal no solen ser tan saludables com una fruta i una verdura. Entonces jo trobo que això ha sigut una cosa que ha anat passant al llarg del temps, ¿vale? Que al final l'acostumar-nos a menjar coses que a mi m'encanten perquè tenim sucres, perquè tenim xocolates i entonces a tot el món ens agraen d'aixes formes tan divertides i després a lo millor que em posen un pla d'espinacs dic, això està superavorrit, això a mi no em té que agradar. Entonces intentar entrar-los per ahí en aquest aspecte de que siga el més atractiu visualment per a ells, ¿vale? Que es parega pues, a lo millor un poc a lo que estan acostumats a menjar, per exemple, pues, les galletes, que a molts els agraen i els encanten i esmorzarien sempre galletes a l'hora de berenar, pues, intentar també fer galletes una miqueta més saludables, ¿vale? Sinó entrar-los un poc en aquest aspecte i que al final pues, per a ells no siga tan raro a lo millor menjar avena, perquè a lo millor els donem una cullera de copos d'avena i diuen, això què és? Això jo no sé ni per a on menjar-ho. Entonces, intentar fer-los atractiu en aquest aspecte i que poquet a poquet vagin introduint-ho i provant nous aliments.
I també pense en els canvis, no, de quan són més bebès, que els agrada pràcticament tot i després ja van començant a rebutjar. Això també és curiós.
Sí, sí, ahí també hi hauria que treballar algo.
Què ens dius dels ultraprocessats? Perquè últimament estan com molt ahí a la palestra. Per què són tan perjudicials i, segons la teva experiència, creus que la societat abusa d'ells?
mogolló, o sea, un muntó, i a més, moltes voltes és veritat que pense, parlem d'ultraprocessats, val? I pensem pues, en lo típic de, a lo millor, un donut, vale? Els ultraprocessats no són únicament els dolços, que igual podem arribar a pensar de forma més fàcil, sinó que ultraprocessats n'hi ha en moltes coses, n'hi ha en el pa, en alguns supermercats, n'hi ha en les galletes, n'hi ha en les rosquilles, n'hi ha en molts aspectes, vale? Doncs què passa? Igual en això molta gent no estarà d'acord, però jo sempre dic que és veritat que s'han introduït moltíssims ultraprocessats, vale? I això és una cosa en la que està difícil anar en contra perquè forma part de la indústria alimentària i no podem controlar-ho, vale? Per exemple, en la nostra dieta, al lloc on vivim, tenim la sort de tindre una dieta mediterrània, menjar molts productes de temporada, menjar una dieta molt variada. Què passa? Que la dieta mediterrània com a tal ja no existeix. Ja no existeix perquè al final totes aquestes noves introduccions processades de les que estem parlant, vale? Com siga per exemple un pla de macarrons preparat de X supermercat, al final també té una sèrie d'additius i conservants que també el converteixen en un processat o en un ultraprocessat, vale? I no és en el que solen pensar de base. Què passa? Que la introducció de totes aquestes aquests nous aliments o aquestes formes d'alimentar-nos ens està afectant un muntó. Ja sobretot a nivell intestinal, vale? A nivell de sintomatologia intestinal, cada volta tenim més gent en clínica, és a dir, més pacients, que a lo millor el venen i diu no, és que jo menjo superbé, però no sé què em passa, que igual tinc sintomatologia intestinal, etc. I a lo millor quan comencem a analitzar un poc el seu patró alimentari, vegem que no és perquè menja galletes o menja donuts, sinó és que menja altre tipus de processats que també li provoquen aquesta sintomatologia i mos afecten a nivell intestinal. Entonces sí, està clar que van estar ahí, que no van a desaparèixer, simplement tenim que començar a intentar incorporar hàbits, vale, que ens permeten disfrutar d'aquest tipus de processat sense agarrar-li ningun tipus de mania ni res, però intentar prioritzar, jo sempre intento dir, aliments el més reals possibles i, si són de temporada, molt millor.
Clar, però dius, la dieta mediterrània ja no existeix. És cert que han canviat els hàbits, que vivim en una societat estressada, amb un ritme de vida molt ràpid i que això es veu doncs, reflectit en les cuines, no? Perquè la gent en general que treballem no tenim tant de temps com tenien les nostres àvies per a cuinar, no? I la dieta mediterrània és certa que entre d'altres necessita els seus temps de cocció, si pensem en els arrossos, no? Però després si pensem en les amanides, és cert que si tu compres un formatge fresc que no siga de supermercat, si tu compres olives, no? Negres o tens encisam, tens tomaca del terreno, que diuen, això en principi no hauria de tindre massa ultraprocessats, no? I altres plats que també inclou la dieta mediterrània i que pot ser, com deies, no existeix com existia abans, però que sí que la base està i que podríem tornar a ella, no? D'una manera conscient.
Claro, jo opinaria que més que no existeix, que igual també pot ser, simplement és que s'ha transformat un poc, ¿vale? Sí que és veritat pues, que a nivell d'amanides i tal pot ser més fàcil, ¿vale? Que això no ho pergam, però no tots els processats que hi ha en el supermercat són roïns. Vale? Uh-huh. En el supermercat també hi ha molts processats, com són les conserves al natural o en oli d'oliva, com són moltes frutes i verdures que ja venen preparades, venen tallades i estan congelades, que també poden ser una ferramenta molt útil per a intentar mantindre aquesta base d'una dieta mediterrània sense invertir el temps que ja no tenim, que igual tenien els nostres antepassats. Vale? I a més jo també opine que és veritat que ja no tenim tant de temps i el poc temps que tenim no mos apeteix igual invertir-lo en estar un matí sencer cuinant, vale? Però sí que intentar donar-li aquesta importància a l'alimentació en aquest aspecte, que igual puc perdre una hora del meu diumenge o del meu dissabte, simplement una hora, vale? I a través de processats que siguin bons, que siguin fàcils, que m'ho facin tot fàcil i al final deixar-me una miqueta, pues, aconseguirem la meva alimentació de la setmana preparant aquest aspecte, dedicar-li una miqueta de temps, és veritat que li estic dedicant una hora, que podria estar invertint en un altre aspecte, però també considero que és important tindre-ho en compte i dedicar-li una miqueta de temps a alimentar-me i a nutrir-me conforme toco.
Clar, per això no hem de dir que estem perdent una horeta, sinó que...
Estem invertint-la.
Exacte.
L'estic invertint.
No? És com també canviar la manera de veure aquests actes que són al final necessaris en el nostre dia a dia, i quan més sabrosos i més amor li poses a aquest procés de cuina, suposadament millor t'eixirà el plat i a més millor et sentarà.
Exacte.
Que tot ha d'anar, suposo que un poc lligat. En l'article publicat en la segona edició de la revista Les Sorts Púrpures parles de nutrició i maternitat, i el títol és Claus per a una alimentació saludable abans, durant i després de l'embaràs, una etapa molt important per a la mare però també per a la criatura que naixerà. Quins són els pilars bàsics d'aquesta nutrició?
Principalment, sobretot, tindre una alimentació variada, ¿vale? També és veritat que n'hi ha que tindre certs nutrients que n'hi ha que tindre una miqueta més en compte, com és el cas de l'àcid fòlic, com és el cas de les grasses, perquè tot funcioni bé, ¿vale? Perquè també li arribi aquesta bona alimentació a la criatura, ¿vale? Sobretot també el tema de l'exercici físic és molt important també, i el mantindre'ns actius, ¿vale? Per a que tot funcioni conforme toco i conforme estàvem parlant, que l'alimentació eixa que jo estic prioritzant, pues que al final li arribi bé a la criatura i que l'ajudi a desenvolupar-se bé. I a més també, a nivell un poc de sensacions, la importància que li donem a l'alimentació durant l'embaràs marcarà una miqueta també conforme evolucionaré jo a lo llarg d'aquest embaràs a nivell de sensacions. A nivell d'agilitat és superimportant també l'exercici físic i combinar també l'alimentació per a intentar sentir-me el més àgil possible a lo llarg d'aquest període, i després també que la meva recuperació sigui el més òptima possible, sobretot a nivell d'energia. Sabem que és una etapa un poc més complicada, en la que em faltaran hores de son, en la que tindré canvis, en la que tindré més estrès, però intentar que l'alimentació ens doni aquesta estabilitat interna, ¿vale?, que necessite per afrontar aquesta nova etapa.
Uh-huh. Hem parlat de la nutrició en l'embaràs, dels ultraprocessats, obesitat, desordres alimentaris... I què passa amb les intoleràncies? Perquè cada vegada hi ha més, o almenys aquesta és la sensació que dona, no?
Sí, i jo sempre intento mostrar en consulta, ¿vale?, que al final les intoleràncies, n'hi ha diversos tipus, però sobretot les intoleràncies que ens apareixen ara, en aquestes edats, quan ja, en edats avançades de la nostra vida, ¿vale?, són secundàries, és a dir, són la conseqüència d'algo. Aleshores, sempre és important ahí tindre en compte i analitzar un poc d'on pot vindre el problema, i també el que parlem dels processats pot ser que ens afecten en aquesta aparició d'intoleràncies, perquè a nivell intestinal pot ser que ens afecten funcionalitat, permeabilitat, i aleshores que en doni problemes, ¿vale?, i en desencadenen conseqüències d'intolerància X i intolerància Y. Però és important veure, sobretot en totes les patologies intestinals i extraintestinals, veure un poc on està l'arrel del problema i a partir d'ahí tratar-la, ¿vale?, i anar solucionant-ho, perquè és veritat que cada persona té una sintomatologia, però hi ha moltes intoleràncies que es poden arribar a revertir i al final tolerar absolutament tot el que porte la intolerància que tinga, ¿vale?, i anar treballant ahí a nivell intestinal i anar millorant-ho.
Uh-huh. Com bé dius, la sintomatologia és com individualitzada com la nutrició, no? Hi ha una nutrició o una dieta per a cada situació o per a cada persona. No sé si estàs d'acord amb això o si realment és com molt més genèric i no, serveix un poc tot per a tot el món.
Al final hi ha pautes generalitzades, ¿vale?, pautes que venen d'organismes superiors, ¿vale?, en quant a racions recomanades, d'aliments, a la setmana, etc. Però està clar que l'alimentació té que ser totalment personalitzada i individualitzada en cada persona. Ja no a nivell de quin tipus d'aliment escollir, sinó al final cada persona té una vida, té unes circumstàncies, té unes rutines. Doncs lo important sempre és intentar adaptar aquests nous hàbits a la situació actual de la vida de cada persona. ¿Vale? O sea, que en això també hi ha que treballar en el sentit de no tindrà la mateixa oportunitat a lo millor en quant a nivell de cuidar-se de forma a través de l'alimentació una persona que igual pot ser que tinga tot el matí per a preparar-se el dinar, per a dinar tranquil o tranquil·la i després anar-se'n a fer faena, a una persona que tinga que dinar en 20 minuts a l'oficina. ¿Vale? I tinga que preparar-se igual tota l'alimentació al llarg de la setmana en una hora al diumenge, ¿vale? Entonces es importante también adaptar la alimentación a las circunstancias de cada persona e intentar incorporar o ver cómo trabajamos la incorporación de esos hábitos a la alimentación, perdón, a la rutina de cada persona y a las seves circunstancias.
Estabas diciendo això del despatx y pensaba, com d'important també, a banda de la nutrició, és prendre's en calma, no?, eixe moment de posar-te davant d'un plat o d'un entrepà o del que siga per a ajudar a digerir, no?, en certa manera, tot allò que estem aportant a l'organisme.
Pues és de lo més important. Igual a voltes és veritat que veig gent de és que acaba de dinar i sempre estic superunflau, estic superunflant, doncs no sé què em passa perquè menja superbé i menja verdures i menja proteïna, li posa també els hidratos, tal, menja superbé i li dic, clar, a lo millor que mengem en 10 minuts mentre agarri i contesta el WhatsApp perquè no m'ha donat temps a contestar pel matí o mentre estic parlant per telèfon, o sigui, és que al final és important intentar donar-li aquest espai i aquesta importància que té l'alimentació i el fet de nutrir-nos. En consulta sempre intenten anar treballant aquests hàbits, ¿vale?, des de lo que sigui més fàcil per a mi, és a dir, des de lo que jo sé que puc controlar, en el sentit de, vale, anem a intentar incorporar aquests hàbits en algun tipus de pauta alimentària o en algun tipus de menjada al llarg del dia que sé que vaig a estar una miqueta més tranquil·la, una miqueta més tranquil·la, que igual dura menys temps, doncs vaig a començar a treballar per ahí, per exemple, des de juny, a lo millor pot ser que, pues mira, des de juny en 15 minuts, vale, aquests 15 minuts que t'espera des de junar, anem a intentar que siga sense pantalles, vale, com si tenim que estar mirant el techo o tinc que estar mirant la porta, però intentar que siga sense pantalles, el més conscient possible, masticant en tranquil·litat, són 15 minuts, no són més de les 24 hores que té el dia, intentant incorporar aquests hàbits en aquestes menjades xicotetes en les que igual vaig a tindre més temps i ja després anar incorporant-los una miqueta en la meva rutina i en el meu dia a dia i que també pues, m'afecten una miqueta aquestes menjades més llargues com són pues, per exemple el dinar i el sopar dins del temps i l'espai que jo tinga pues, intentar fer-ho el més conscient possible.
Mm-hmm. També està la dita, no?, de menjar que els dinars, no?, el que és l'horari de dinar i l'esmorzar siga com més potent i després el sopar més lleuger. És això és un hàbit, una llegenda.
En nutrició jo crec que la resposta principal a totes les preguntes és depèn.
Així de
que, clar, és veritat que, per exemple, hi ha gent que no té costum de desdejunar i aleshores se'n va a fer feina sense haver desdejunat, aguanta perfectament fins a l'hora de dinar, fins a mitjan matí i sense ningú problema. Hi ha altres persones que per X o per Y, per metabolisme, per digestions, igual sí que necessiten desdejunar. I a l'hora del sopar és un poc el mateix. Hi ha gent que igual arriba mollo de fam i necessita saciar aquesta fam i hi ha gent que pues, pot ser que tinga digestions més lentes i a l'hora d'anar a sopar ja no tinc tanta fam, doncs a lo millor en alguna miqueta més senzill o que tinga més fàcil digestió ja estic conforme.
Mm-hmm. És bo saber-ho.
Hi ha de tot.
En el compte d'Instagram que tens, que has creat, afirmes que la gent que hi accedisca va a trobar idees fàcils, consells pràctics i molta informació per a sentir-se bé menjant amb una rica varietat d'aliments i de manera saludable. Creus que a la gent li costa ser imaginativa a l'hora de cuinar o d'enfrontar-se a l'elaboració d'un plat?
Jo trobo que un munto. I de fet és veritat que molta gent a voltes ve a la consulta, hi ha diverses formes de treballar en una consulta de nutrició. Podem treballar a través d'educació nutricional, en ferramentes, a través de pautes, a través de menús, i moltes voltes la gent el que busquem és no pensar, tindre-ho servit, i a voltes és com, no, mira, podríem intentar fer-ho a través de ferramentes d'educació nutricional o pautes, és com, si tu em pots passar el menú, jo no tinc que pensar, molt millor. I en el compte d'Instagram pues, és un poc el mateix. A voltes ens avorrim de menjar sempre el mateix pues, o per falta de temps o per falta d'idees i jo intento pues, que en aquest aspecte servir-los una miqueta més a que troben idees noves, que troben idees fàcils i al final pues, intentar que la dieta siga el més equilibrada i el més variada possible sense arribar a avorrir-nos i que al final siga sobretot el més important per a mantenir hàbits és que m'agraden. I que jo em senta còmoda en el que faig i d'aquesta forma vaig intentar aconseguir mantindre-ho en el temps. Si jo faig coses que no m'agraden, que em generen estrès, que són una complicació o un problema més en el meu dia a dia, ja el digueu que aquest hàbit s'anirà fora perquè és molt difícil de mantindre algo que no m'agrada.
I una curiositat, a tu t'agrada la cuina?
La veritat és que sí, per això al final en el tema de nutrició En les redes socials, vale, cada un enfoca una miqueta conforme vol, i per això els meus vídeos principals són de receptes, perquè la veritat és que sí que m'agrada, des del confinament, des del Covid, que m'agrada més, i m'agrada cuinar i tal, i jo també ho agarre com... Depèn de dies, però moltes voltes és un momentet ahir d'anar cuinant, d'estar més relaxat, d'anar gravant. Ja quan comença a passar el temps i busque el que de moltes coses per fer, ja no és tan relaxant, però sí, sí que m'agrada.
També és important,
és
no?
important.
A l'hora de combinar el
Exacte.
Que és la informació nutricional i també pues, aplicar no, sí. en certa manera allò que prediques.
Sí.
No? Victòria, quines són les teues referents? Quines dones t'han, en certa manera, guiat o inspirat?
Principalment, ma mare i les meues dos abueles, les més referents. En el tema de la cuina, sí que és veritat que ma abuela, per part de mare, sí que sempre tinc un més costum, i a més també a casa, pues, al final, l'alimentació o el menjar... s'ha vist sempre com a un motiu de festa, un motiu de celebració, un motiu d'ajuntar-nos. Entonces, en aquest aspecte, ma mare i les meues dos abueles sempre han sigut ahí els meus referents principals. A més, són dones que sempre se ho han tret tot elles a soles. Si volien fer alguna cosa, pues, se ho han luchat i se ho han peleat i se ho han tret. Així que elles principalment.
Uh-huh. I què en penses de la revista Les Sors Púrpures? Què ha suposat per a tu participar en aquesta segona edició?
Pues trobo que és una iniciativa superxula, la veritat, perquè al final es donen a conèixer diversos talents de pego i sobretot en el cas de les dones, ¿vale? Que és important el fet eixe de pues, anar... Ja tenim hueco a nivell laboral, però anar escalant rangos i anar donant-li prioritat també a les nostres feines, i és una forma, jo trobo que molt interessant, de conèixer gent nova, perquè igual no sabies ni que vivien a Pego, que també pot ser, professions que tinguen i sobretot també pues, a nivell d'informació, jo crec que és una idea i una iniciativa molt xula i que espero que continuï molts anys.
Alguna cosa més que vulguis afegir a aquesta conversa que estem tenint?
Jo crec que ja està tot una miqueta dit a nivell de les Sors Púrpures, pues, donar-les gràcies sobretot per haver-me deixat participar i haver comptat amb mi. I no res, i a nivell de nutrició, pues que la gent, que al final, que ens relajem una miqueta a nivell de nutrició, perquè ni tot és tan complicat, ni tot és tan fàcil, sinó és simplement cada un anar trobant les nostres peces, els nostres trucos, i si tenim que incorporar hàbits, pues que al final siga el més fàcil, el més realista per a mi, i que jo al final vega i note una millora i un canvi, i no res, que tampoc ens agobiem, que l'alimentació és important tindre una alimentació variada, però és molt més fàcil a voltes de lo que ens pensem.
Clar que sí, clar que sí. Aquesta és l'actitud,
claro.
També. Doncs, Victòria Sastre, moltíssimes gràcies per haver participat en este espai de conversa, per conèixer alguna cosa més de tu, perquè també hem de dir que eres jove, que tens molt per davant per a... doncs, per anar descobrint-nos, no? I descobrir tu mateixa, i aleshores et queda un camí molt llarg.
Espero que siga llarg el meu camí.
I de segur que ple d'èxits.
Gràcies.
Moltes gràcies.
A tu, adeu.